El cafè de la ràdio.
I no deixem de parlar del canvi climàtic i de la lluita contra l'emergència climàtica, perquè l'energia renovable és la solució i el camí principal per descarbonitzar els països occidentals. Si ahir us parlàvem de la voluntat de deixar enrere les calderes de gas, el carbó i els combustibles fòssils, avui us parlem de la visita que aquest dijous ha fet el responsable de l'energètica, l'empresa pública de la Generalitat, que treballa per fomentar la descarbonització a Sabadell i al Vallès Occidental. En parlem en detall amb el seu director, el Daniel Pérez. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia, què tal?
Comencem potser per situar una mica l'oient. Què és exactament l'energètica?
L'energètica és una empresa pública, 100% de la Generalitat de Catalunya, que es va crear fa un any i que té la finalitat de descarbonitzar l'institució, la Generalitat de Catalunya. És a dir, que invertirà en instal·lacions renovables, a teulades i a terreny, per cobrir el consum elèctric de la Generalitat.
Per tant, única i exclusivament està pensada amb, diguéssim, amb finalitat pública, no? Destinada directament a baixar tot aquest consum del que són els serveis públics.
Exactament, sí. Nosaltres creiem que pel consumidor privat hi ha múltiples ofertes al mercat i que molt de sentit que ens centrem és en el sector públic, en aquest cas la Generalitat i potser en un segon moment també el món municipal, però ara per ara penseu que la Generalitat és el major consumidor d'energia elèctrica de Catalunya. Per tant, tenim feina només de generar el que consumeix la Generalitat, ja tenim feina per uns quants anys.
Clar, i segurament pensant en clau de comunitats energètiques, no, si tenim en compte tots els edificis públics que hi ha a Catalunya, no, tots aquests espais dels que disposa la Generalitat, i ja si sumem els ajuntaments encara molt més, serien molts espais doncs, per exemple, posar-hi plaques, per dir d'alguna manera.
Efectivament, estem parlant que la Generalitat té al voltant de 3.500 punts de subministrament i d'aquests, al voltant de 1.400 són amb una teulada on s'hi podrien posar panells solars. Per tant, estem parlant de 1.400 instal·lacions solars que poden fer a teulades d'un doncs, institut, una comissaria, un jutjat, un centre de salut. I també, a banda d'això, tenim tots els terrenys de la Generalitat que poden ser, de, per exemple, d'Incasol o de carreteres o d'altres entitats que, per raons de la seva activitat, doncs, tenen disponibilitat de terreny on podem fer també instal·lacions solars.
Clar, i aquestes podrien també, per exemple, generar energia que es pogués després doncs, destinar en aquest àmbit de les comunitats energètiques del que es parla doncs, per edificis pròxims encara que no fossin públics?
Efectivament. Nosaltres el compromís que tenim és que la instal·lació solar que fem a teulades, el 5% de l'energia la destinarem a clients vulnerables a 2 quilòmetres de moment, que és el que estableix la normativa, al voltant d'aquella instal·lació. És a dir que, per exemple, un institut a Sabadell, el 5% del que generi allà, el que generem allà, o l'escola d'idiomes, que acabem d'inaugurar, doncs es destinarà a clients vulnerables al voltant de l'escola d'idiomes de Sabadell, per exemple.
Mm-hmm. Clar, aquest dijous han estat a la comarca. Què han vingut a fer per aquí, per Sabadell-Terrassa? Quina ha estat la voluntat?
Bueno, hem estat tot el dia de reunions i entre elles ajuntaments, no? I també el que han vingut a fer és això, explicar el projecte al territori, no? Que s'entengui que explorem possibilitats de col·laboració, per exemple, en terrenys que puguin tenir als municipis on s'hi pugui fer alguna instal·lació renovable i aprofitant també després de la tarda hi ha un acte que es fa aquí a Sabadell en relació amb la fabricació de materials fotovoltaics europeus i també doncs, hem participat.
Uh-huh. Clar, una de les coses que també ha fet aquests dies ha vingut a fer aquest dijous a la ciutat és presentar el llibre La superpotència renovable. Entenc el seu segon barret, per dir d'alguna manera, no? Aquest barret doncs, de parlar d'aquesta qüestió, que entenc que també li permet doncs, parlar del repte, no? Que suposa les renovables a dia d'avui, ja no només en l'àmbit doncs, públic, sinó també en l'àmbit privat. No? És el camí que hem de seguir? Estem preparats per seguir-lo?
Efectivament, sí. Just abans d'entrar a l'energètica vaig enviar a impremta un llibre que defenso que gràcies a les renovables podem tenir un potencial d'atracció d'empreses, no? D'indústries, perquè com que el futur de l'energia serà solar i eòlic, a la península ibèrica tenim molt més recurs solar que la majoria d'Europa. Per tant, tindrem energia més barata. Quan una empresa que té un consum elevat d'energia hagi de decidir a quin país obre la seva fàbrica, imagina't una empresa americana o una empresa xinesa que ha de decidir a veure on obro la meva fàbrica que consumeix molta energia. Doncs és molt probable que, igual que fa 100 anys, les obrien al Ter perquè hi havia centrals hidroelèctriques al costat i, per tant, podien obrir una fàbrica tèxtil al Ter, doncs ara s'obriran al costat de plantes solars o d'eòliques i aquí la península ibèrica doncs, té molt a dir. I per això defenso que podem esdevenir una superpotència, en aquest cas renovable.
Renovables entenent, per tant, més enllà de la solar o bàsicament amb la solar? Perquè l'eòlica sempre genera com més, anava a dir polèmica, però segurament sí, és polèmica per les instal·lacions que li calen, no?
Bueno, el mix ideal seria el conjunt. És a dir, estem parlant de hidroelèctrica, estem parlant d'eòlica, estem parlant de bioenergia, estem parlant, per suposat, de solar. I el cas de la península Ibèrica, l'avantatge sobretot amb solar, perquè amb eòlica podem tenir el mateix nivell de vent que Alemanya o que Suècia. Amb bioenergies, qualsevol país que tingui purins pot produir amb bioenergies. No? En canvi, en solar, tenim un 50% més de radiació solar que Alemanya o un 30% més de radiació solar que França. I la solar costa el mateix a França que a Espanya o que a Alemanya. Per tant, si et costa el mateix una instal·lació però et produeix el doble, evidentment l'energia serà molt més barata. Per tant, l'avantatge competitiu està sobretot amb la solar.
I hem d'afavorir que sigui més fàcil poder-ne tenir a casa, poder-ne tenir a les empreses i que les empreses vegin que realment és el camí?
Jo crec que s'ha avançat molt. De fet, l'autoconsum, tota la part de teulada s'ha enlairat els últims anys, especialment a Catalunya. Per tant, en aquesta part, evidentment, hi ha sempre dificultats concretes, sobretot amb el tema del col·lectiu i també amb la connexió a la xarxa i el reconeixement dels excedents i tota aquesta part. Però, en general, l'autoconsum ja s'ha enlairat i s'ha esdevingut una opció que ha proliferat molt els últims anys. Però, bueno, evidentment, sempre hi ha obstacles que es podrien millorar, no?
Doncs un dels reptes, un dels molts que tenim per endavant per anar cap a aquesta descarbonització, que al final és el futur i la solució a tot plegat, pràcticament. Daniel Pérez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, el director de l'empresa pública de la Generalitat Energètica. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.